Hola a tothom. Les bones decisions segurament les prenem quan tenim molta informació. Imagineu-vos les dades que pot arribar a tenir un model d'intel·ligència artificial. Això vol dir que pot prendre bones decisions per nosaltres? Netflix ja està decidint per nosaltres quan ens proposa pel·lícules que ens poden agradar. Fins i tot pot preveure i concloure que tenim un dia de merda.
Una IA ja és capaç de reconèixer si una persona està contenta, està deprimida, está enfadada, está pensativa, es decir, es capaz de percibir los matices no solo del lenguaje, sino de las expresiones faciales.
Una de les coses importants que tenim com a éssers humans és l'atenció. I les grans plataformes volen captar la nostra atenció. Amb Elena Neira ens hem conxorxat per enganyar l'algoritme de Netflix i el volem portar al nostre terreny. L'Elena us sorprendrà, té tàctiques molt útils. Ara us faig una altra pregunta. Una IA podria decidir a quina empresa concreta hem d'invertir per forrar-nos? Bé, ell ho sap, és un dels joves emprenedors catalans de menys de 30 anys més brillants, és enginyer informàtic de l'UPC. Joaquim de la Cruz no vol ser tan contundent, però reconeix que amb l'automatització es pot assessorar tothom.
Hi ha un segment de les finances, que és la banca privada, que només està reservada per al top, top, top de gent que té molts diners. Amb la IA sí que estem veient que això s'està democratitzant una mica. Com està tot automatitzat, els bancs i els altres financers diuen ostres, puc començar a fer-hi un servei d'assessorament d'invierte en esta que te forraràs sense necessitat de tanta manualitat darrere.
Avui, una crack de les plataformes i un crack de l'automatització de les finances. Quina pel·lícula he de veure? Això m'ho dirà un algoritme. Necessito líquid. A quina empresa d'invertir? Avui al Pop-Up, la IA que ens ajuda a prendre decisions. Avui al Pop-Up, la IA que decideix.
Benvinguts al present. A aquesta novena temporada trenquem els tòpics de la intel·ligència artificial i t'expliquem el que hi ha. Pop-up amb Mariola Dinarès.
Avui estem amb la IA que ens ajuda a prendre decisions. L'Elena Neira és docent, és investigadora, escriptora, llicenciada en dret, que això jo no ho sabia, comunicació audiovisual, i els últims temps s'ha centrat molt en analitzar els nous models de plataformes audiovisuals. Hola, Elena.
Què tal? Bon dia.
Tu vas estudiar dret.
I la terminé, incluso, porque mis padres...
Sí.
Mis padres tienen tres hijos, somos tres hermanas, y una estudió medicina, otra estudió arquitectura, las mis dos hermanas mayores que son gemelas, y yo era como la pequeña tiene que estudiar derecho, ¿no? Estuve durante un año preparando posiciones, que fue un momento traumático de mi vida, y me ofrecieron un trabajo que iba a ser un trabajo de verano aquí en Barcelona, trabajando en el periódico, y tuve un idilio con el medio, y el resto es historia.
Home, y ahora has tingut un otro periodo semblant, porque te has doctorado, ¿no?
Me acabo de doctorar, sí, sí. ¿Cómo lo ves? Yo, fue muy productiva la pandemia para a mí.
T'he de dir que jo també soc germana de bessones, eh?
Sí, ah, sí? Somos una especie de... unos individuos interesantes, ¿eh? Porque convivir y crecer con dos hermanos gemelos es complicado, ¿eh?
Sí. No m'havia trobat mai amb aquesta conversa. Escolta, Elena, va, anem al tema. Vinga. Podríem dir que ets una de les persones que coneix millor l'algoritme de recomanacions de sèries i pel·lícules, sobretot de Netflix, no? O sigui, tu el tens molt apamat. No sé si ha anat canviant molt aquest algoritme. Tu què diries?
Bueno, a ver, Netflix no tiene un único algoritmo, que con frecuencia, primero el matiz, se habla de un único algoritmo, pero tiene centenares de algoritmos para hacer virtualmente todo. Y sí que es verdad que Netflix ha pasado, ha sido muy hábil en la evolución de cómo ha aplicado la tecnología al sistema de recomendación. Partimos de una premisa. Seres humanos somos pésimos tomando elecciones, sobre todo cuantas más alternativas tenemos entre las que escoger. Entonces, desde el principio Netflix dijo, necesitamos un sistema que permita que el camino que sigue la persona desde que entra en la aplicación hasta que selecciona un contenido que le guste sea más corto. Y empezó con lo que se llama el deep learning, que es una capa, digamos, la capa inferior de la inteligencia artificial, que es aprender. Voy a aprender de mis usuarios, voy a aprender de su huella, voy a indexar y a conocer el contenido como nadie lo ha conocido jamás. Ese es el primer paso. Luego el machine learning, que es enseñar a los ordenadores a tomar decisiones basándose en toda esa información. Y ahora ya estamos entrando en el territorio de la inteligencia artificial, que es establecer modelos predictivos y que Netflix se comporte pues como un ser humano o que decida como un ser humano. Y los algoritmos realmente funcionan. Yo digo y siempre he señalado que el algoritmo de Netflix te acierta aunque tú creas que no.
Evolucionará molt més, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que la...
Como una persona.
Sí, realmente, a ver, yo creo que estamos en los inicios, en los albores de cómo se está empezando a aplicar la inteligencia artificial a un montón de procesos. Es decir, la inteligencia artificial, por ejemplo, ya es capaz, en el caso de Netflix, de hacer un barrido de todo de un contenido y decidir cuáles son las imágenes más relevantes para confeccionar esas miniaturas que no se nos presentan dentro de la interfaz. Sí que es verdad que esa IA es instrumental. Luego tienen un equipo humano, que es el que a partir de esas imágenes generadas es capaz de decir cuál va a ser más atractiva o cuál va a ser menos atractiva. Pero una IA ya es capaz de reconocer si una persona está contenta, está deprimida, está enfadada, está pensativa. Es decir, es capaz de percibir los matices no solo del lenguaje, sino de las expresiones faciales. Si lo piensas bien, da un poquito de miedo, ¿eh? Si te digo la verdad.
Sí, sí, és que molt distòpic i ens venen al cap precisament moltes sèries, no? Estem últimament parlant molt de Her, de Black Mirror, o sigui, coses que s'explicaven a Black Mirror que ja les tenim ara aquí, no? Que les detectem gràcies a les sèries.
I voces sintètiques, que no hemos hablado en el mundo de los podcasts, que vosotros tenéis todavía muchísimo... Sí, sí, sí. Todo lo que se está generando con voces sintéticas, con la reconstrucción con inteligencia artificial de voces de personajes fallecidos, que tú puedes, por ejemplo, hacer una entrevista a Steve Jobs con una IA que genere un discurso que tenga sentido y con la voz del propio Steve Jobs. Yo creo que vamos más allá de Black Mirror, no sé tu què opines.
El primer de la segona temporada de Black Mirror era això, no? D'una noia que havia perdut la seva parella i que reconstruïa això, i clar, és que hi ha tants debats ètics. Dic, jo més que mai estem parlant, Helena, de la relació de nosaltres amb les màquines, no? És com més filosofia que no pas tecnologies, no?
Sí, es muy filosófico, pero yo creo que también es muy necesario. Hemos tenido que adaptarnos, primero evidentemente a la revolución de Internet y luego redes sociales y ahora inteligencia artificial, y yo creo que siempre lo hemos hecho con cierta ingenuidad. Es decir, Internet no es neutral, los algoritmos no son neutrales. Detrás de todas estas tecnologías hay compañías que buscan un beneficio económico. Fíjate, ya me estoy poniendo ya más del rollo de la filosofía anticapitalista.
No, es que es así, ho hem de dir.
Pero hay que entender que nosotros, como usuarios, estamos ayudando a entrenar a estas máquinas. Estamos cediendo nuestros datos, es decir, cada vez que nosotros decimos aceptamos las cookies, porque yo no conozco a nadie que pague para que no le monitoricen en una página web, lo que estamos haciendo es permitir que la materia prima con la que aprenden estas tecnologías sea gratis para estas páginas, para estas aplicaciones o para estos servicios. Sí que es verdad que ellos a cambio nos dan una información o un servicio o lo que sea, pero la realidad es que nosotros le estamos dando lo más valioso. Volvemos al tema aquel de si es gratis, no eres el cliente, eres el producto, y esto siempre hay que tenerlo en
cuenta. Però hi ha una cosa que t'aporta el fet de cedir les dades, que és la personalització, no?
Sí.
Clar, són molt importants les dades per aconseguir aquesta personalització, no? Mm. S'estan aplicant bé, tu que has analitzat molt la manera de fer de Netflix?
Mira, una de las cosas, de las partes quizás más estimulantes o aterradoras del doctorado, según se mire, fue investigar toda esta parte de cómo Netflix en concreto construye audiencias. Porque al final las plataformas lo que están haciendo es... los flujos de acercamiento al contenido ya no son por inercia como ocurría con la tele. Tú la tele te sentabas, tenías unos canales, una oferta limitada y decidías uno u otro. En el caso de plataformas que tienen mucho contenido, al final no hay una inercia como había antes, sino que tú puedes construir activamente tu programación. Claro, ¿hasta qué punto esa libertad es real cuando las cosas que te ponen delante están destinadas a conseguir que pases el mayor tiempo posible dentro de la plataforma? Es decir, que en el fondo hay una visión de túnel muy acentuada, porque lo que te ponen es lo que ellos creen que te va a gustar. Y voy más allá. Si tú piensas, los que ya no somos ni millennials, sino que somos generación X, el cómo nos formamos nuestro gusto a medida que íbamos creciendo, las cosas que no nos gustaban o que creíamos que no nos iban a gustar también formaban parte de esa educación audiovisual, musical, lectora. Entonces, ahora estamos alimentando sistemas que lo que están haciendo es, vale, con la máxima de la personalización te lo voy a hacer todo a medida, venga, te voy a dar más de lo que te gusta. Entonces, claro, desde la homogeneización cultural, de nuevo, la visión de túnel, las burbujas de filtro, el hecho de que quieran hacer que algo sea muy popular y entonces te lo ponen como un plato de lentejas.
Sí, cada vegada allà i al final cliques. Clar, jo sempre faig aquest exercici. Tens un dia que dius, mira, vull desconnectar de tot, tinc ganes que l'amor torni a la meva vida, vaig a veure una pel·lícula, o sigui, super allò, endolçada, romàntica. Clar, fer això a Netflix representa que les pròximes 3 setmanes només fas que recomanar-te totes, és que, bueno, t'acabes veient totes les de la plataforma de tots els països del
totalment,
món,
totalment,
les més romàntiques possibles. Com sortir d'aquesta, clar, et trobes en allà que no pots sortir d'això, no? Tu tens algunes tàctiques jo per sortir d'això?
Jo tinc alguns truquis, és a dir, alguns trucos que són, jo crec que bastant interessants. Bueno, mi primera màxima sempre és nunca decidas què ver en Netflix dentro de Netflix, és a dir, intenta llegar a las plataformas con una decisión más o menos informada. Pues sigues a gente que cuya opinión te interese o cuentas de recomendación de series, pero intenta en la medida de lo posible tomar la decisión dentro de la plataforma porque abruma muchísimo Netflix. Es decir, agobia mucho porque es mucha información. Entonces, estamos con ese reflejo, el mismo reflejo que tenemos en TikTok. Siempre pensamos que la recomendación que viene a continuación será mejor que la que nos acaban de hacer, ¿no?
Saps què? Mira, això l'altre dia em va fer un paral·lelisme amb el supermercat.
Literal.
O sigui, quan vas a comprar amb gana, compres molt més i acabes atiborrant-te i no fer la feina ben feta, i en canvi no, si has menjat, és una mica el mateix.
Jo hago una lista, jo tengo mis listas de para ver, y entonces aparte tengo listas en función de las sesudas, las aclamadas por la crítica, las patilleras para cuando estoy cansada, y oye, hay veces que lo que me apetece ver, lo voy a confesar públicamente, pues Pesadilla en la Cocina, porque yo no la quiero ver con publicidad y la veo en Netflix, pues porque, oye, tengo 20 minutos y me quiero reír un rato, pues me pongo Pesadilla en la Cocina. Tengo listas...
Oh, ¿sí?
Escritas, de series escritas en función del ánimo, o incluso cosas que quiero volver a ver y los tengo apuntado. Y luego otra cosa es crearse nuevos usuarios. Es decir, tú te puedes crear, si eres el propietario de la cuenta, te puedes crear todos los usuarios que te dé la gana, o incluso entrar en el usuario de otra persona para ver lo que te recomienda Netflix. Entonces, digamos que hay maneras de hacerlo, hay maneras de salir. Lo que pasa es que tomar una decisión dentro de Netflix es muy, muy, muy difícil porque el sistema no está orientado. Está orientado para bombardearnos de información. Entonces, es bastante difícil.
No, però és cada vegada sí que hem de ser més actius en aquest cas, no? Per no crear tant aquestes bombolles, no? Que et tenen una mica empresonat. Has de fer com tàctiques i potser tu controlar l'algoritme, no? No pas que l'algoritme...
A ver, yo creo que hay algoritmos... Es decir, el algoritmo es maravilloso, por ejemplo, cuando te ordena las series que estás viendo, cuál te pone en primer lugar, porque hay un algoritmo para decidir qué te pongo en primer lugar de todo lo que estás viendo. O incluso hay un algoritmo para decidir cuáles son las películas destacadas que te pone. O cuáles son los géneros que te destaca. Pues porque, como tú comentabas, las comedias románticas. Pero, ¿qué tipo de comedia romántica te gusta? ¿Te gusta la comedia romántica tipo de superación de un exnovio capullo, o una comedia romántica independiente, o te gusta una comedia romántica pero que tiene un poquito de drama? Es decir, Netflix también quiere hilar muy fino para saber cuál es el hilo conductor de todas las comedias románticas que veo. A lo mejor lo que te gustan son películas navideñas de Netflix. Yo tengo una amiga que es droga dura con las películas
sí.
navideñas de Netflix.
No, hi ha molta gent, no, i realment, si en el moment, és aquell, sí, ara s'ha tornat una mica rere això. Tu ets partidària de que quan acabi una sèrie li diguis m'agrada o no m'agrada?
Jo sí.
O sigui, saps que perquè, clar, és la manera com una mica de domesticar-lo, no?
Bueno, sí, lo que pasa es que también es verdad que, insisto, vuelvo a lo de intentar no decidir qué veo en Netflix dentro de Netflix. Es decir, intento tener como ya mi lista curada, sigo a mucha gente en X, sigo a mucha gente en Instagram, sigo cuentas, por supuesto, de las plataformas, para intentar más o menos saber, bueno, lo que tengo que ver porque es trabajo, o lo que me apetece ver, ¿no? Y ahí sí que es verdad, y luego hago caso muchas veces de lo que me recomienda Netflix. Es decir, yo Bebe Reno, que la vi muy al principio, mucho antes de que el fenómeno explotase, sencillamente porque me hizo mucha gracia el primero la interfaz que me pusieron, y luego me saltó el bumper, que es este vídeo, o sea, es una escena de la serie que también está decidido por algoritmos qué escena de la serie te ponen. Me llamó mucho la atención por el entorno, por el color, por la dinámica que se establecía entre el camarero y la chica. O señora o mujer.
Sí, a mí me va a pasar el mateix, ¿eh?
Claro,
sí, sí.
Y entré
y entré
súper rápido. Y hay veces que si me la recomiendan mucho, como que digo, ay, qué pereza, ponerme a ver esto que está viendo todo el mundo.
Ya,
o sea, que
ya,
celebro
ya.
Cuando lo veo.
Escolta,
pronto.
Elena, a la TED sobre Netflix que vas fer, deies que la neurociència conclou que a més oferta i volum, més ens costa triar.
Sí,
no?
Exactament.
No, és el que estaves dient una mica, no? Que per això dius, triem abans, perquè quan n'hi ha molt, realment ens saturem. Jo crec que estem en el moment que la indústria s'està plantejant què fer quina estratègia fer perquè la gent arribi a un contingut concret, no? Tu com veus el futur en això? No sé si s'ha de fer estratègia via xarxes socials per fer arribar un contingut. Què han de fer les OTTs? Perquè tenen un volum brutal, des del 3CAT fins a... No sé, tenen un volum brutal, i com fas arribar a la gent allò?
Yo creo que al final el tema de la... tenemos un problema, y es que el entretenimiento más que nunca va hacia nosotros y no vamos hacia él. Es decir, tú imagínate la cantidad de estímulos que tú recibas a lo largo del día y entras en esa fatiga de decisión, que es así como se llama. Es decir, tomas tantas decisiones a lo largo del día que llega un momento en que tu capacidad para decidir se reduce de manera muy drástica. Yo creo que las plataformas ahora son muy conscientes de que todo el ruido que se genera en torno al contenido es la base de fidelizar a la gente. Pero también es verdad que hay una programación invisible, que es esa que el usuario va descubriendo, que cuando toca la tecla correcta puede generar muchas horas de visionado. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Netflix cuando tú entras con las series coreanas? Pero no cualquiera, hay muchos subgéneros dentro de las series coreanas. ¿Por qué Netflix produce tanta serie coreana? No porque se vean mucho en Corea, sino porque se ven muchísimo en todo el mundo, porque la gente ha descubierto las series coreanas, mucha gente, gracias al juego del calamar. Y en el momento en el que la gente toca esa tecla, tienes, pues es como el reflejo condicionado, ¿no? Del perro de Pavlov, ¿no? Como la rata que está dándole al botón para que le den más. Entonces, yo creo que las plataformas saben muy bien cómo tienen que hacerlo. Yo creo que ahora es una cuestión más de disciplina personal y de criterio y de reivindicar siempre la proactividad en la búsqueda de contenido y no dejar tantísimo, no quedarnos tan a merced de las plataformas, que creo que tampoco es bueno para nuestra perspectiva y para nuestra perspectiva ante la vida, creo.
Clar, té molt de mèrit el que van aconseguir, de fet, els actors i les actrius en la vaga de Hollywood, però tampoc sé massa si acabarà el que tu dius, no? O sigui, sent una mica el futur, perquè és evident que la productivitat, les eines d'IA, el que fan és doncs no, això, o sigui, reduir costos, no? O sigui, fer grans escenaris, no? Vam anar al Rain Festival d'Intel·ligència Artificial i havien construïts uns escenaris que no eren ni localitzacions, sinó que estaven fets amb IA, i està evolucionant tant que seran molt realistes, no? Vull dir que marcarà, claro, evidentment el futur de l'audiovisual, no?
Bueno, Netflix està produint a la bestia con platos virtuales, és a dir, sèries enteres en les que tu no tienes que irte a localizar, no necessites una persona que t'ajuda a localizar, no necessites mover a una gente de trabajo, por supuesto el impacto ambiental es muchísimo menor, la rapidez con la que tú puedes rodar es mucho más elevada, la rapidez con la que puedes sacar una temporada 2 es mucho más elevada. Yo creo que la victoria de los guionistas y los actores fue una victoria un tanto pírrica, porque al final lo que ocurre es que ellos estaban preocupados por un tema sobre todo relacionado con la remuneración y la protección contra la inteligencia artificial, pero es que la inteligencia artificial está escribiendo la historia ahora. Estamos legislando contra cosas o cerrando acuerdos contra una cosa que se está transformando y evolucionando y creciendo y haciéndose más poderosa a medida que estamos hablando. Entonces, de alguna manera, una legislación súper restrictiva no es muy realista, porque para cuando esas restricciones se pongan en marcha, eso ya estará completamente superado. A mí me recuerda, salvando las distancias, a lo que pasó con la piratería, ¿no? Que todos nos enfocamos, todo el sector se enfocó en medidas para proteger contra la piratería y medidas punitivas y cómo podíamos demandar a estas personas. Y de lo que se trataba era un poco de la mentalidad de Netflix de, oye, planteemos algo que sea mucho más cómodo que piratear, ¿no? Y yo creo que probablemente el quid de la cuestión estará así: ¿cómo podemos integrarlo y cómo podemos dar lugar a una nueva generación de profesionales que estén formados en IA?
La última pregunta que et volia fer, Elena Neira, és: de quina manera estàs vivint tu aquest moment?
A ver, yo desde el respeto, es decir, a mí me fascina lo que ahora mismo la inteligencia artificial es capaz de hacer. Lo que creo es que debemos de tomar conciencia primero como usuarios en qué tipo de sociedad estamos invirtiendo, es decir, en qué tipo de profesionales estamos invirtiendo. Es decir, esto yo siempre lo digo con conocidos que trabajan como copies, por ejemplo, y que de repente dicen, no, yo con ChatGPT le pongo lo que quiero, un plan de medios, y le digo, hazme estas publicaciones. Y entonces dices tú, todo bien, pero piensa en el largo plazo y sobre todo piensa en lo que tú como humano estás aportando a ese plan de medios. ChatGPT se utiliza hasta en la universidad y puede utilizarse para cosas que están francamente bien. Te puede ayudar, incluso a muchos escritores le ayudan, pues, a superar la barrera de la página en blanco, ¿no? Volvemos al tema lo de Peter Parker, ¿no? Lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y creo que estamos ahí. Yo lo contemplo desde la jolín que guay que tenemos posibilidad de hacer cosas y optimizar procesos, pero siempre pensando en que nosotros debemos estar a los mandos, o deberíamos estar a los mandos, porque de lo contrario tendremos una innovación, una nueva revolución industrial que nos pasará por delante y estaremos, pues como en, tú hablabas de Black Mirror, pues como en Years and Years, y de repente nos encontraremos con una sociedad completamente distópica, ¿no?
Que acaba fatal la història. Escolta, mira, al fons és agafar el comandament, i per agafar el comandament el que hem de fer és conèixer com funciona tot això, i una mica és l'objectiu també de la conversa, no? A mesura que la gent sap com està funcionant la IA, també pot prendre més decisions. Per tant, Helena Neira, com sempre, moltes gràcies.
I escuchar el pop-up para saber mucho más. Muchísimas gracias a vosotros.
A tope. Gracias.
Gracias.
Preguntes freqüents. Una IA pot decidir a quin contenidor ha d'anar la brossa.
Fatima López, Centre de Visió per Computació.
Al CBC tenim una solució, ajuda a la selecció intel·ligent dels residus. Si no sap en quin contenidor les ha de llançar, t'educa de quin és el contenidor correcte. La visió artificial és un sector bastant transversal a diverses indústries i treballem en el sector agro, en el sector de mobilitat autònoma, en el sector mèdic.
De tant en tant surt la llista Forbes amb els emprenedors i emprenedores joves destacats de menys de 30 anys. El Joaquim de la Cruz va crear Flanks amb 23 anys i forma part de la llista Forbes Europe 2024. Hola, Joaquim, com estàs?
Hola, com estem?
Bé, del Delta de l'Ebre, no?
Del Delta de l'Ebre.
Del Tebre, concretament.
Del centre del Delta de l'Ebre.
Doncs mira, sempre ens agrada reivindicar una mica les terres de l'Ebre, és a dir, es pot acabar tenint èxit des de qualsevol lloc.
Sense dubte, sense dubte.
Un altre enginyer informàtic de l'UPC, sí, que entrevisto. Què passa a l'UPC?
Bueno, a l'UPC ens donem molta canya, són 4 anys d'orilles, però jo crec que surt molt bon talent, la veritat.
La IA aplicada a l'automatització de les finances. Explica'ns com va néixer Flanks.
Pues Flanks és una idea que naix justament a l'UPC, a l'últim any de carrera, dos companys de la universitat ens juntem i vam dir, anem a emprendre, no? No ens agrada tenir jefes, i vam muntar Flanks amb la idea de democratitzar una mica l'accés a la informació financera, no? Al final, si tu vols compartir les teves dades financeres amb un gestor o amb el teu banquer, és una mica difícil. Flanks facilitava compartir aquestes dades d'una forma segura i ràpida. Vam anar evolucionant la idea, això va tenir molt d'èxit, van anar fent rondes de finançament i ens vam donar compte que no solament les dades en si mateix no aporten tant de valor, sinó que necessitàvem donar-li, bueno, un entendiment a les dades, no? I aquí la IA ens ha ajudat molt a dir, ostres, li donem les dades a un ser objectivo, en teoria, i ens aporta, pues, analítiques, ens aporta decisions d'inversió, ens aporta coses que podem començar a fer amb les nostres dades financeres sense necessitar una persona darrere necessàriament.
Però allà, aleshores, la pregunta podia ser, gran titular, podem concloure, la IA decideix on has d'invertir, per exemple?
Clar, això passa amb el món de les finances i a la salut, que és curiós per les persones, per molt que la IA sigui molt intel·ligent i tingui molt de context, volem al final un humà, no? Pareix que la IA, el tema d'empatitzar, de mirar-nos als ulls, doncs no ho porta bé, no? De moment encara no té ulls.
I les bromes.
I tranquil, tot anirà bé.
Sí.
Llavors, nosaltres a Flanks el que intentem és donar moltes eines als bancs, als socis financers, gestores, el que sigui, donar-los eines perquè prenguin millors decisions i puguin donar millors serveis als seus clients, però mai suprimir la relació humana amb el client. Creiem que això és fonamental i creiem que estem una mica lluny encara de suprimir totalment les relacions humanes, crec que tampoc seria bo per aquests temes.
Clar, perquè, no sé, vull dir, jo tampoc hi entenc molt de borsa, vaig més cap a la tecnologia, però, clar, hi ha coses que també són una mica subjectives, no?
Totalment, totalment. Llavors, si nosaltres sempre diem, i de fet és una tendència, al 2008, quan va haver la crisi financera, en aquell moment, bàsicament, l'únic que importava era el producte, no? Jo te vendo esto i ja està.
Sí.
I ara, el que importa més és la persona en si. Ostres, jo tinc uns objectius, tinc un fill que ha d'anar a la universitat, tinc un... Bueno, al final, tinc diferents objectius de la vida que s'han de complir, com financerament puc tenir productes d'inversió que em poden ajudar a això. Sí. I això és molt difícil que una màquina ho faci totalment automàtic.
Sí, però de totes maneres, si tu tens aquestes eines que et van donant dades, estadístiques, que t'ajuden a acabar conformant la teva decisió de inverteixo en aquesta empresa, si la IA realment evoluciona i les dades estan ben curades i tal, potser sí que et pot acabar dient, jo crec que l'empresa que has d'invertir per forrar-te és aquesta.
Sí, o sigui, jo no sé si arribarem aquí, o sigui, on sí arribarem és a les finances, hi ha un segment de les finances que és la banca privada, que només està reservada per al top de gent que té molts diners. Amb la IA sí que estem veient que això s'està democratitzant una mica. Com està tot automatitzat, els bancs i els entitats financers diuen, ostres, puc començar a fer-hi un servei d'assessorament, d'invierte en esta que te forraràs, sense necessitat de tanta manualitat darrere.
És evident que estem parlant de dades. En què es basen aquestes dades, o sigui, els algoritmes?
El món financer es basen en tres grans parts. Per una banda, la informació de l'inversor, és a dir, jo com a persona, doncs, quants diners guanyo, on estic gastant els diners, quins objectius personals tinc. Després es basen en les dades dels productes. Pues, a vegades els productes són accions, però alguns cops són fons d'inversió, alguns cops són hi ha diferents tipus de productes. Aquesta informació, hi ha moltíssima informació de sube, baja, el típic gràfic que hem vist nosaltres a les pel·lícules. I la tercera és amb l'actualitat, no? O sigui, al final, el mercat financer el mou, pues, les notícies, el mou la política, el mou a l'actualitat. Llavors, si juntem això amb un motor d'intel·ligència artificial, els que ens trobem molt cops són idees d'inversió prefetes, ja preparades per compartir amb el client, i el banquer l'únic que ha de fer és triar la que més s'adapti.
Com és que heu tingut tant d'èxit? Perquè m'imagino que això, a tot el món s'estan fent eines d'aquest tipus, no? Per què heu tingut tant èxit?
Nosaltres sempre diem que l'èxit de Flanks ha sigut no depèn de les necessitats financeres, no?
Ah.
I nosaltres hem creat una tecnologia que qualsevol persona, independentment del seu patrimoni, podríem recollir la seva informació d'una forma automàtica. I les dades, com tu has dit, doncs és la base de tot. Llavors, això ha sigut clau. És veritat que també hem rebut molt de finançament, hem rebut fins a 10 milions d'inversió.
Bueno, heu rebut finançament perquè hem vist que estava ben fet el
suposo,
que...
Suposo,
saps, no?
Suposo. Sí, sí, sí. I llavors...
Clar, una IA que ha dit, heu d'invertir en Flanks.
Heu d'invertir en Flanks, exacte. Exacte, la IA que controlàvem nosaltres, no? I clar, tot era...
Això és Black Mirror.
Sí, Black Mirror, exacte.
Doncs clar, mira, una mica de Black Mirror, però això una mica de conya. Clar, m'estic imaginant en un futur que un client inspeccionat per Hisenda renyi el gestor i el gestor li digui, això m'ho va dir una IA. Això creus que el que passarà?
Bueno,
per rentar-se les mans, que a vegades passa amb el gestor.
Podria passar, o sigui, podria passar.
Clar,
podria passar.
Ho va dir l'algoritme.
Podria passar. De fet, on ens trobem ara és que el regulador, clar, al final estem en un sector regulat, està bastant preocupat per la IA, perquè, clar, no els agrada molt que compartim les dades dels clients amb una IA, no? De fet, Flanks això no ho fa, ho fa tot anonimitzat, però imagina't que algú li comparteix dades, noms i cognoms, bueno, aquí pot haver bastant de problemes.
Clar, el tema de la privadesa de les dades, això és
així,
fonamental. No. Clar, vosaltres treballeu això amb anonimitzades, fent patrons, però a partir de dades anonimitzades.
Totalment.
Clar, us heu fet molt grans, no? Perquè esteu a 10 països. Pots invertir en altres països? O sigui, com funciona això?
O sigui, a Flanks, al final, nosaltres treballem per altres empreses, per tant, no ens dona igual als nostres clients, al final són empreses. I ens dona igual aquí, al país que estan, som capaços de connectar-nos a qualsevol banc de qualsevol país del món. Tenim clients a Singapur, tenim clients a Amèrica Llatina, tenim clients a Europa... I sí, la veritat és que hem creixut moltíssim, ara som 70 persones aquí a Barcelona i la veritat és que sí, fa goig.
Clar, no? Vull dir que heu anat fent realment molt grans, i dieu que la vostra eina és compatible amb 300 bancs del món?
Sí, nosaltres la gràcia, i continua sent la gràcia de Flanks, és que és totalment independent de qualsevol banc del món. És a dir, nosaltres el que busquem és realment democratitzar l'accés a l'assessorament financer, i això ho fem amb dos bandes. Per una banda, la part de dades, que es pot connectar a aquests 300 bancs del món, però això va creixent i creixent cada vegada més. I per altra banda, amb la IA, podem automatitzar tants de processos detrás d'assessorament financer que tothom, independentment dels diners que té el banc, doncs pot treure un assessorament financer de qualitat, que és el nostre objectiu.
I com ens l'hem d'imaginar? Una aplicació, una URL? Com ens hem d'imaginar aquests Flanks?
Sí, Flanks és una mica d'aquestes eines que és una mica caixa negra, no? Llavors, nosaltres és una eina que els gestors tenen, és una pantalla on comparteixen un enllaç amb el client introdueix, connecta els seus bancs de forma automàtica allí, l'assessor automàticament li passem les seves dades a través d'una IA i ell rep totes les idees d'inversió, estadístiques, alertes, riscos, oportunitats, d'una forma automàtica per donar-li directament al client.
Anem cap a la concentració dels bancs de tota la vida, i llavors ja els neobancs agafen força, però, clar, no sé, des de les esferes més tradicionals es criminalitza molt la criptomoneda, i no sé si t'han arribat a dir fins i tot criptobro, tu...
No, bé, en el meu cas no.
Com surts d'això?
En el meu cas no.
Clar, ara sí. Tot el que tingui a veure amb finances, ja, ui, això, si et diu una eina on invertir, ui, això, el criptobro, o sigui, com hem de... Què fas quan et diuen?
No, el principal problema del sector financer és el sector financer en si mateix, no? Llavors, tu veus que la fila de la majoria de gent pues, va amb traje i corbata, no? I després pues, aquí, jo soy el bicho raro, no? Al principi jo anava amb camisetes de hackathons, de camisetes de llenguatges de programació, em vaig tenir en camisa, ara ets en camisa,
vaig fer
un canvi, però és veritat que el sector, pues, bueno, al final, està liderat per persones que no són d'aquesta generació encara. Els neobancs estem veient una força important que està creixent, però és veritat que els neobancs estan invertint molt en eines de pago d'ell, la targeta i tal, però no estan invertint tant en un assessorament financer. De moment, ara estem veient que cada cop més.
Creus que la criptomoneda s'acabarà imposant?
Jo crec personalment que no s'acabarà imposant al 100%, o almenys no a curt plaç, però sí que crec que al final s'ha fet el seu lloc, no? I té la seva utilitat, especialment la tecnologia que hi ha darrere, pues és molt interessant, no? O sigui, al final és una obra d'enginyeria brutal. Llavors, jo no crec que s'imposi el 100%, però està aquí per quedar-se. I qualsevol banc tradicional hauria de veure com incloure-ho dins de les seves ofertes i com incloure-ho dins dels seus serveis.
No sé si fins i tot una eina com la vostra ajudaria a que no fóssim tan fidels, o sigui, a ser més infidels amb els nostres bancs, no? Perquè sí que abans, no?, posar els diners a un lloc i deies de per vida aquí, no? I això està canviant amb les noves generacions, no?
Sí, totalment. De fet, nosaltres sempre diem que la majoria de bancs, i això és públic, ells mateixos també ho diuen, ofereixen més o menys tots el mateix. Llavors, la gràcia ara amb la IA és que el que importa és el servei. És a dir, ostres, que em tinguin en compte, que sàpiguen el meu nom, que sàpiguen els meus problemes financers, que sàpiguen les oportunitats que tinc, no només que em venguis un producte d'un fons d'inversió que és el mateix d'un banc a un altre, sinó que realment pensis com em pots ajudar a mi com a persona. I això està canviant i estic completament segur que en 5 anys triarem el nostre banc pel servei que ens dona. Ens el doni una IA, ens el doni el banquer, però que ens doni un servei que ens tingui en compte, que tinguem nom i cognoms.
Escolta, Joaquim, encantada d'aquesta visita que m'has fet. M'has fet una masterclass financera. Gràcies.
I una IA ens ha dit que el moment del programa que es podria fer viral és aquest.
Bueno, mi primera máxima sempre és nunca decidas qué ver en Netflix dentro de Netflix.